Obro el meu ordinador i trobo un mail dels amics d'Idealista sobre l'informe de preus de venda a Catalunya, abril 2023. Barcelona, 4.084 euros el metre quadrat. Badalona, 2.197 euros metre quadrat. Girona, 2.218 euros metre quadrat. I així podríem seguir. Aquestes dades les té a la ment, perquè són molt recents, a l'Eduard Vilaplana, que és portaveu d'Idealista. Eduard, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal, com esteu?
Molt bé, amb aquestes xifres, que no sé, què hem de fer? Posar-nos les mans al cap, tapar-nos les orelles i no escoltar què és el que passa al nostre entorn? Són els preus que han de ser aquests que tenim ara mateix a les nostres mans?
Bueno, els preus que han de ser, és difícil de jutjar-ho, això, no? El que sí que és veritat és que el mercat ens va situant en aquestes franges de preu. En alguns mercats locals, doncs, ja veieu, més tensionats o que estan sotmesos a una pressió de la demanda, per dir-ho així, amb més alt poder adquisitiu, doncs pot ser que sí, que veiem aquestes mitjanes de preu metre quadrat que, òbviament, ens situen en un escenari on molta gent queda exclosa de la possibilitat d'adquirir vivenda. Sí.
Eduard, quan parlem del preu de la vivenda, molta gent hi posa la mirada a Barcelona, però ja més enllà de barcelonitis, no? Tenim Tarragona, Lleida, Girona. Està passant que els preus també van augmentant?
Sí, a veure, és veritat que nosaltres sempre parlem de mercats locals perquè a la que aproximes la mirada, realment cada municipi, cada àrea, cada comarca té la seva lògica, no? Algunes sotmeses més a la pressió del comprador estranger, altres menys, altres diguéssim que són molt atractives des del punt de vista del mercat laboral, etc. Però en els darrers temps és veritat que l'increment és bastant generalitzat, cadascú en la proporció que li toca, no? Però no s'escapa ningú, no?
Hi ha alguna... Clar, durant un temps, portem un temps parlant de la guerra ucraïna, l'augment de preus de tots els productes. Fins a quan arribarà aquest topall de preus en el preu de la compra de la vivenda?
Mira, nosaltres creiem que realment el factor dels tipus d'interès que estan intentant ser l'eina per controlar la inflació, està afectant parcialment i en una part del mercat, sobretot aquella part del mercat que accedeix a vivenda per primera vegada i que, per tant, per dir-ho així, una gran part de l'esforç l'ha de fer via hipotecària, ja s'està notant a dia d'avui, doncs, que un gruix d'operacions importants que l'any passat es van fer, aquest any no s'estan realitzant. Això significa que d'una forma o una altra, en alguns mercats, els que estiguin més sotmesos a aquest tipus de comprador, aquesta tipologia, poden veure's en algun aspecte doncs, moderar-se, no?, el preu. I en altres que, bueno, doncs que estiguin com més orientats a un tipus de comprador que ven el seu habitatge per comprar-ne un altre, o que simplement és gent amb un gran poder adquisitiu que no li fa falta demanar finançament, doncs poden continuar pujant una miqueta més. Però la veritat és que l'escenari no es visibilitza una continuïtat en la pujada ferma i sostinguda dels preus. O sigui, la cosa hauria d'anar trobant un punt d'estabilització, sobretot en alguns municipis menys demandats.
Aquests dies estem escoltant que pugen un altre cop el tema de les hipoteques, no? Es veu que s'ha parat bastant, això. Ho noteu?
Bé, a veure, saps què passa? Que el que notem és que hi ha una gran part d'operacions de compra-venda que no precisen de finançament. Diguéssim que el mercat s'ha dividit en dos grans grups, amb molts matisos interns, però dos grans grups. Un que pràcticament no necessita finançament o simplement no el necessita per comprar, per tant, estan menys sotmesos a les dificultats d'adquirir finançament i això en alguns municipis, això és notori i per tant limiten, o sigui, fa que els preus continuïn pujant ni que sigui moderadament. I una altra part del mercat, que aquest no té un immoble anterior que hagi vengut o que simplement no té els estalvis suficients com per poder comprar sense dependre de les hipoteques, que aquest sí que ja està notant a hores d'ara unes dificultats en l'accés. Diguéssim que hi hauria aquestes dues grans realitats. En els municipis o zones on aquestes grans realitats estiguin més orientades en el grup 1, que no necessita finançament, pot continuar pujant una mica l'habitatge. En les zones on el predominant sigui aquest comprador que necessita finançament, doncs probablement no puguin continuar pujant, tant, com a mínim amb aquesta tendència tan marcada.
Eduard, quins serien els 5 municipis més cars de Catalunya?
Mira, els dos primers, paradoxalment, estan a Lleida, que serien Baqueira i Naut Aran, que us podeu imaginar una mica doncs, el context d'aquell mercat. És un mercat, diguéssim, més petit, orientat a molta segona residència, etc. Jo crec que tots podem imaginar-nos una mica el perfil de comprador. I després, per exemple, a Barcelona, Sitges, Sant Cugat del Vallès, i ja a Barcelona, immediatament després de Sant Cugat del Vallès, amb aquests 4.084 que comentaves inicialment, per metre quadrat, doncs són aquests municipis els més destacats de Catalunya, sí, sí.
I si anem per la cua, a l'inversa, els més econòmics, Valls, Ulldecona, Torreforta, Torredembarra...
Doncs tu tens la llista i estan. Jo m'havia reservat, diguéssim, la visibilitat dels més cars, vale? però si tu tens la llista, doncs sí, efectivament, hi ha aquests municipis que tenen aquest preu metre quadrat més barat.
Amb el tema de la pandèmia, Eduard, molta gent va pensar que tenia pis i no tenia una terrasseta per poder sortir. Tenia el pensament, em canviaré de casa, de pis, buscaré un lloc que tingui una terrasseta. Continua tenint això a la ment les persones o s'ha parat aquesta febre de comprar una caseta amb jardí, els que poden comprar? Òbviament.
Mira, aquella tendència va ser una tendència molt marcada, molt visible, molt tangible, és a dir, d'una forma més molt uniforme a totes les províncies, val? Totes les capitals de província perdien visibilitat enfront de zones de fora, no? Aquesta tendència tan marcada s'ha moderat moltíssim, fins i tot en alguns aspectes podries dir que no hi és. Ara bé, en la meva opinió personal és que això subjau en el desig de molta gent de canviar d'habitatge. És a dir, no necessàriament de sortir de la ciutat, però sí de guanyar metres en algun aspecte, guanyar lluminositat o guanyar exterioritat. Jo crec que d'una forma potser una miqueta més difuminada i potser ja havent passat a formar part de la pròpia cultura del comprador, ja no marca tan clarament una diferència respecte abans, però jo crec que continua estant present en tots nosaltres. Sí. Ha canviat alguna cosa.
Eduard, dona'm un consell abans d'acabar a l'hora de comprar un immoble o no. Com saber si un immoble és car, és econòmic? Dona'm algunes pinzellades de què haig de fer perquè no m'enredin.
No, perquè no t'enredin. Mira, nosaltres sempre recomanem acudir a professionals immobiliaris, d'acord? Sí. Sempre buscant, òbviament, els millors professionals per tal de poder sentir-nos ben acompanyats i ben assessorats. I després, escolta, molt de sentit comú, en el sentit, el meu consell és no posar-se mai molt per sobre de les nostres possibilitats reals, no? Vull dir que una mica fer una autoanàlisi primer, financer, econòmic, d'allò que podem assumir i trobar un lloc en el mercat on poder trobar l'habitatge desitjat, òbviament. Sempre de la mà de professionals millor.
Molt bé, i no deixar mai de tirar la suerte, no?, d'allò de la loteria o el que sigui, per si un cas ens toca, mira, millor que millor. T'agraeixo molt.
Sempre pot ajudar, òbviament.
Eduard Vilaplana, és un plaer sempre parlar amb tu, portaveu d'Idealista, avui coneixent aquests municipis més cars de Catalunya i també alguns secrets perquè puguem comprar una vivenda i que no ens prenguin el pèl. Eduard, gràcies i bon cap de setmana.
Molt bé, Montse, gràcies.
Adéu-siau.